to face the truth. I will never be with you.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i seran dos quarts de vuit del vespre. Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de sol, el Blanc Carañó i la Cesca Gasull a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem després de la pregària de vespres des de Montserrat, avui enregistrada per la sortida habitual en els dijous de l'octava de Pasqua de la comunitat monàstica de Montserrat. Doncs comencem, com dèiem, el temps de tertúlia, d'anàlisi de l'actualitat, al Mirador. La cèl·lula jihadista, desarticulada ahir a Catalunya, pretenia atemptar contra algunes comissaries importants dels Mossos d'Esquadra, així com també contra la seu central de la Policia Catalana Sabadell i contra el sector del Parlament on treballen les forces de seguretat. Segons fonts properes a la investigació, a més, s'han descobert converses enregistrades en què els detinguts revelaven clarament les seves intencions de fer mal. Aquestes i altres dades les anem coneixent dins un complex treball policial i a partir d'ara també judicial, naturalment marcat pel secret de sumari i en mans de l'Audiència Nacional. Els experts, d'altra banda, coincideixen a desvincular el perfil dels presumptes terroristes de la religió i parlen de persones frustrades psicològicament i amb una ideologia totalitària. Una vegada més, podem assegurar que no hi ha cap pràctica o intenció violenta i assassina que tingui cap acollida en cap de les religions monoteístes, ni en l'islam, ni en el judaïsme, ni en el cristianisme, com tampoc en altres creences presents arreu del món. Ahir ens preguntàvem què ha fet malament la humanitat perquè joves i adults d'Europa o d'altres territoris se sentin atrets per la crida a matar, suposadament en nom d'un déu, i a sobre, amb una falsa promesa de guanyar-se el paradís etern. Avui, des de Ràdio Estel, ens plantegem, a més, si és possible que la mentalitat que provoca aquestes adhesions a grups terroristes es pot canviar, com ens diu el Papa Francesc darrerament, o, en altres paraules, si es poden canviar els cors de les persones que en formen part. La resposta és només qüestió de temps. Avui ens acompanyen, i segurament, com ningú, no podrem donar aquesta resposta, però sí que intentarem analitzar el que passa sobre aquest i altres temes, amb Lluís Serra, que és germà marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I bona Pasqua.
Igualment, sí. També estem encara a vuit.
En l'octava pasqual, sí. Efectivament. També bona Pasqua i bona tarda. Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bona tarda, senyor Pallarès.
Hola, bona tarda i bona Pasqua.
Bona Pasqua, exacte. Exacte, sí, sí. Bé, la investigació sobre la presumpta cèl·lula jihadista desarticulada ahir a Catalunya ha anat acompanyada de diferents detalls que anem coneixent, també de la polèmica política, que si els sembla també podem valorar, ni que sigui breument, però d'aquestes dades es pot extreure alguna conclusió o algun comentari més ferm?
Bé, jo hauria de començar autènticament amb allò del Fray Luis de León, no?, de Decíamos Ayer.
Sí, vostè deia la setmana passada,
sí,
em sembla.
Sí, és dir, quan jo vaig despedir d'aquests micròfons, l'última vegada que vam estar aquí a la tertúlia,
sí senyor.
El dia 1, concretament d'aquest mes, era ja dimecres sant, ja marxàvem de Setmana Santa tots, i vaig mostrar, jo crec que inclús vaig matxacar bastant, jo crec que no em vaig passar, però vaja, vaig matxacar massa sobre el risc que hi havia, el risc, i que jo em sentia molt segur, perquè després sortint d'aquí, quan vaig passar a l'estació de Sants, vaig trobar-me, doncs, el que estàvem dient, no?, la denúncia que hi havia hagut, que caramba, que estava ple de gent amb metralladores, de
bueno,
gent, de policia amb metralladores. Igual, deia que em semblava molt bé, perquè és que érem de risc imminent. Jo, per exemple, el dilluns que ve, torno a dir, la cimera aquesta
de ministres de l'interior
d'Europa que es celebrarà al Palau de Pedralbes, doncs, home, jo crec que estaran les mesures de seguretat preses, però poques, és a dir, per moltes que s'emprenguin, encara seran poques. Llavors, autènticament, jo crec que no ha influït, jo crec que el senyor ministre de l'Interior no m'escolta aquí a la tertúlia i, per tant, no ha influït en les decisions que s'hagin pogut prendre, però que aquest risc hi és i em té molt preocupat, em té molt preocupat.
Vostè fins i tot parlava de protegir alguns monuments, com la Sagrada Família.
Exactament, la Sagrada Família, la Pedrera, és a dir, els més emblemàtics, especialment emblemàtics religiosos. Especialment, bé, però de totes maneres s'han de protegir tots perquè, si no, l'efecte rebot, si no van aquí, van allà. El que troben més fàcil. Això per un cantó. Aquesta és la primera premissa. Després, és clar, de jihadistes n'hi ha de molts tipus, no? N'hi ha alguns que es converteixen a l'islam i els altres que es converteixen en ministre. Llavors, és clar, hi ha declaracions que realment no són gens afortunades i que realment són de talibans. Pròpies de talibans.
Es refereix vostè al ministre Fernández Díaz quan va parlar
Desqualificar. És a dir, demostra no conèixer... Aviam, jo no sóc amic de l'Àngel Colom, militat junts molts anys. La meva afiliació, quan vaig estar a Esquerra Republicana, va ser signada per ell personalment, però, compte, és a dir, cada un té la seva trajectòria i no el considero doncs, una persona... La prova és que no ha sigut... no ha tingut un càrrec públic és perquè està més o menys de rebot implicat amb, aquest, amb el cas Palau. Almenys té de comparèixer allà pel tema del castell.
A banda d'això, la seva feina Nous Catalans...
La seva feina Nous Catalans, home, Nous Catalans, precisament, és tot el contrari del que ha dit el ministre aquí. El qual demostra, o una de les dues, o que aquest ministre no en sap més, o demostra que té una mala fe impressionant. La mateixa mala fe que pot tenir una persona que, diguéssim, que sobre la mentida vol fer una veritat. Uh-huh. Aquesta, això és l'autèntica veritat. És a dir, talibans en fan més por, els talibans dels despatxos de Madrid, que els talibans que resen aquí les mesquites, perquè el call i la fi, resen.
Resen. Bé, Germà Lluís Serra.
No, perdoni.
Perdoni, que m'ho acaba.
Anava, i després, l'última cosa, és clar, és dir, la manca de religió, si comptem, aquesta enquesta que hi ha d'aquests dies, que està voltant ara de partir d'ahir,
sí.
Aviam, la manca de religió té unes conseqüències imprevisibles. Denota que només, és a dir, si els que creuen en una cosa, els que creuen en una altra, és a dir, els creients som encara immensa majoria
que
els que es proclamen ateus. I després l'home té de buscar respostes. I quan l'home no ha tingut una formació adequada dintre d'un... Busca les més estrambòtiques. I, evidentment, home, l'enquesta, i aquí sí que ja aprofito per passar l'enquesta, que suposo que després comentarem breument, home... Quan, respecte als que es declaren ateus, m'agradaria que declaressin els que creuen en la, doncs, no sé, en la numerologia, en el tarot, en l'horòscop, en les mans, en el zodíac i en això. Perquè resulta que igual, el millor resulta que és golejada, no? És a dir, resulta que aquests ateus creuen en tot.
Sí, sí, hi ha curiosos creients. Bé, el senyor Pallarès es referia ara al baròmetre de la religió.
Exacte.
A Catalunya, que es va presentar
però,
ahir,
però
juntament
sí que,
amb el mapa.
Sí que uns catalans que no tenen religió i es converteixen a l'islam, això
no li acaba de quadrar,
això. No, això és el que no em quadra.
Per cert que, segons aquest estudi, hi ha molts detalls que podríem comentar i no tindrem temps, però sí recordar que, per exemple, entre els joves hi ha més ateus que catòlics a Catalunya. 28% de catòlics, 35% de... que es declaren ateus. Entre els joves de 16 a 24 anys. Clar, són algunes dades que també ens mostren per on anem, també, en alguns sectors.
O per on podem anar, per on podem anar.
Podem anar en el futur.
Perquè el millor resulta que després pues, es deixen la barba llarga, eh?
Germà Lluís Serra.
Bé,
anem a l'inici
sí,
del...
Però
del que
no, començo amb això del baròmetre
sí.
I després passo a l'inici. Amb el tema del baròmetre és interessant veure només els titulars de dos diaris significatius aquí, a Barcelona o a Catalunya. Per exemple, La Vanguardia diu la meitat dels catalans no s'identifiquen amb el catolicisme. El 30% de la població es declara atea o agnòstica i el 7,3% de fe musulmana. Això és el titular a primera plana. I a primera plana, al punt avui, gairebé la meitat dels catalans no tenen creences religioses. Clar, que són el 30%, es declara teagnòstica, gairebé la meitat. És a dir, suggeriment personal, aneu a les pàgines de la Generalitat de Catalunya a fer religiosos i mireu les dades de l'estudi, que hi ha un PowerPoint posat allà d'unes 90 diapositives, on tenen els continguts de les dades i aleshores agafar una opinió personal, eh? Perquè jo avui m'he apropat al tema aquest, no? I, clar, quan veig aquests dos titulars, aleshores, entre el que es titula i el que hi ha, doncs pot existir una gran diferència. I després que dos titulars siguin força diferents, o com a mínim a la primera lectura despistin el lector, hauríem d'anar sempre a la font. Per això...
Germà Serra, si mirem el País, que ho resumeix en una columna, és ja increïble. Llavors ja és el pleno 15.
Bé. Vull dir, imaginem, jo ara només perquè aquests diaris
sí,
estan...
Sí, vostè ha citat
aquí,
dos dels diaris.
Dels dos que estan damunt la taula. Vull dir, per dir això, no? Però és important tenir una opinió, doncs, personal.
Per cert, els catòlics a Catalunya, aprofitem per recordar-ho, són el 52,4%. Si hi ha un 52,4% de catalans que es declaren catòlics, és difícil potser pensar que hi ha la meitat que no tenen creences religioses. Vaja, penso jo.
Bé, aquí entraríem en un altre tema, que és el que molt bé he dit, que és el tema de, de les creences. És a dir, existeix una persona sense creences?
Difícil de pensar.
I quin senti, on, en quines creences cada persona fonamenta la seva vida?
Els bessons són ateus?
Perquè, clar, hauríem de veure, hauríem de veure tot aquest aspecte. Però ara, al marge d'això...
Anem a la notícia.
Si jo aniria a la notícia, jo diria que hi ha, doncs... La primera qüestió, jo felicitaria els Mossos d'Esquadra, perquè em fa l'efecte que és un bon treball. I no deu ser gens fàcil un treball d'aquestes característiques. Mm-hmm. Perquè el conseller, que també crec que ha tingut una actuació de declaracions molt sensata i molt, molt ben posada, Ramon Espadaler, doncs, d'alguna manera, han posat tot el tema, doncs, que hi havia més d'un any que estaven perseguint determinades situacions, etc. És a dir, que mentre nosaltres dormim, hi ha gent que ens vigila, que intenta vigilar una certa seguretat ciutadana, i això penso que és d'agrair. I que, en aquest sentit, sense que impliqui baixar la guàrdia, perquè no es pot baixar mai, perquè en el moment que la baixes és quan em ve el susto, no? L'ensurt. Aleshores, això seria un altre punt. Un segon punt, també, Catalunya, en quin sentit pot ser una terra bona per qüestions aquestes? Ho pot ser perquè és un país on es valora molt la llibertat. Aleshores, quan es valora molt la llibertat es pot utilitzar per bé o per mal. En altres llocs no seria potser tan fàcil, però aquí, doncs, se'l valora la llibertat. Hi ha gent que pot veure que venir a Catalunya és un país més lliure, on les coses poden circular, tant les bones com les dolentes, podrien circular més fàcilment. I també aniria a un tercer punt significatiu, que coincideixo molt bé amb tu, doncs, que és el tema aquest. Jo posava la paraula orfandat. És a dir, quan una persona està òrfana de valors, conviccions, què passa? Que s'està veient que va políticament als extrems. És a dir, quan hi ha més extrema esquerra, més extrema, o extrema dreta, més extrema, que en el fons antropològicament és el mateix, que és la recerca d'una gran seguretat, perquè els ascens donen seguretat. El mig ja és el matís, que pots dir, home, doncs sí, no és un gris. No, no, els ascens ho tenen tot clar. És d'un color determinat que és el seu. Aleshores, quan una persona està òrfana d'això, fixem-nos que aquestes corrents jihadistes estan donant moltes seguretats. Tindràs el paradís si tu fas tal cosa. És a dir, hi ha un munt de coses aquestes que donen tota una seguretat. I després, també, un altre factor que seria significatiu per mi és que, tal com deia Bauman, no, estem en una societat líquida. I això fa que el terrorisme, la violència, també és líquid. I, per tant, quan més líquid no està tan... No es veuen els perfils en tanta netedat com si fos la violència de fa uns decennis. I per això deu ser molt més difícil intervenir-hi sobre aquests casos. No és tan fàcil. I tenint en compte també que les xarxes, doncs, permeten, doncs, són una autopista de molta informació. I l'últim punt que sí que diria... que amb això penso que s'hauria de fer, i per això m'han desagradat, entre altres coses, molt les declaracions de Jorge Fernández Díaz, pel que dir, perquè, doncs, és voler anar contra el sobiranisme utilitzant el jihadisme, doncs, cosa, penso que no és la forma. Jo penso que hi ha una qüestió, que els que volen fer mal s'uneixen. Si els que volen impedir-lo no estan units, per alguna escletxa faran més mal els altres. Eh? Per tant, seria bo que en aquests aspectes no hi hagués el prurito de dir, no, jo contra tu i no ens posem en contacte les informacions perquè això perjudicaria els ciutadans.
Potser és important separar aquests nivells de debat, el debat polític sobre el sobiranisme... I el que és la necessitat d'estar units contra els fenòmens terroristes.
Jo hi ha dues coses que voldria comentar. Primer, el que ha dit el Germà Serra de l'orfe, de l'orfenat, m'ha agradat molt. És a dir, realment estan orfes de Déu, orfes de Crist, per dir-ho en termes cristians, i potser busquen, però sobretot és perquè els diuen que, cuidado, compra a totes les botigues que vulguis, però no compres amb aquesta, que és la dolenta. Aquest animadversió, aquest anti-catolicisme que hi ha, latent en un sector de la societat, és el que fa mal. I aquests li han dit, escolta, tu, compra el que vulguis. És a dir, aquests partits que celebren el final del Ramadà, però després resulta que volen fer pagar l'IBI a l'Església, potser que es comencin a aplicar una mica a on volen arribar.
Aquí, en aquestes reflexions que vostès fan, podem entendre o podem trobar alguna de les claus de què hem fet malament, potser, que no hem transmès prou bé valors?
Podria ser que...
Tots, he dit que hem tota la societat.
Tan agosaradament no soc, però que sí que realment per aquí hauríem de començar a fer l'autocrítica, sí. Aviam, si estem aplaudint aquest calendari, aquesta pluralitat a les escoles, això del menjar, cuidado, que no sé què, no sé quantos, però resulta que el que reclama que li ensenyin al Pare Nostre al seu fill no li ensenyen? Potser que podrien començar a pensar alguna cosa. No sé, és una hipòtesi de treball només, però aquí la deixo.
Una de les moltes que es podrien començar a explorar.
I després, perquè...
Una altra cosa...
Per exemple, quan hi ha hagut alguna família que... Doncs aquí penso que això s'hauria de seure el Sant Crist, perquè...
Exacte.
Per exemple, a Itàlia van dir, no, això és de la cultura, que per tant ja no hi ha només la religió, sinó la cultura, i per tant és un fet que nosaltres no hem de prescindir de coses que hem viscut multisecularment aquí, perquè ara ve un senyor i es diu que això s'hauria de treure. Home, a veure, perquè si no anem... Quan, per exemple, han fet l'estudi, és molt interessant l'estudi aquest del baròmetre, és interessant veure, no? Però també hem de veure que no, tothom ha de ser tractat dignament, però també s'ha de veure la proporcionalitat. La història proporciona moltes coses, perquè si no, poden creure que val, o si té el mateix pes un que són 50 o un altre que són 2 milions. Dius, home, a veure, això matitzem-ho,
Això de si l'escola, el Nadal, la Setmana Santa, el d'això, aquest laïcisme tan beligerant, perquè no és innocent, és beligerant, perquè tot va en contra d'un sector determinat, en contra d'unes persones determinades, en contra d'un col·lectiu determinat, aviam, aquest... cuidado que potser no vedem, No vedem. Això, per un cantó. I per un altre cantó, a mi aquestes declaracions del senyor Fernández em sonen a una cosa. És clar, si tot això, si tot plegat ha començat... No sé, però això també són figuracions, No vull dir que sigui així. Però... si tot plegat ha començat amb una detenció bulgària de tres persones que marxaven fora, que no sé què, que no sé què... Aquí resulta que hi ha d'haver-hi una col·laboració internacional. I aquest senyor em sembla que li feia mal l'ull de poll. Perquè resulta que s'ha trobat potser que internacionalment hi ha hagut més connexió i més bona sintonia amb uns senyors que es diuen Mossos d'Esquadra amb uns altres que no vull pronunciar el nom.
Bé, doncs són possibilitats o possibles interpretacions que hi ha sobre el que ha passat. Bé, tots ens preguntem a partir d'ara...
Va per allò de la credibilitat que deia...
Sí, l'entenem, però podem estar més...
El Ministeri d'Afers Exteriors, doncs, diuen la competència nostra, aleshores...
Sí, però és que a vegades, no sé, igual a Europa se'n fien més... Hi ha una cosa que es diu Interpol, que igual els coneixen molt, entre uns i els altres es coneixen molt.
A nivell internacional, igual de respectables són els Mossos que altres policies, també la policia espanyola.
Que això fa pensar en alguna cosa.
En tot cas, senyors, podem estar més tranquils ara? Una operació com aquesta pot donar-nos més seguretat a l'hora de la possible descoberta d'altres grups, que esperem que no existeixin, però si existissin en el futur?
Personalment, no sabem el dia ni l'hora, diu l'Evangeli. És a dir, que hi ha un moment en què efectivament no saps com pot venir. A mi sí que em dona una seguretat el fet que hagin treballat d'aquesta manera, que hagin desarticulat aquests grups, però això continua, eh? Vull dir, no és, és un punt i seguit.
A més, ha sigut, jo crec que en aquests moments ens han donat un, bueno, un suport moral, en el sentit de que ha sigut una operació propagandística molt bona. Moralment, doncs, ens hem sentit satisfets, que ens sentim protegits. No, no, tenim, no estem alarmats, perquè sabem, bueno, escolta, estan treballant. Hi ha algú que treballa per nosaltres, algú que quan jo estic dormint està vigilant, però cuidado que també els altres també s'han posat més ojo a visor i, evidentment, també prenen els seus errors.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'historiador Joan Pallarès i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Anem a altres temes, si els sembla, temes per comentar més breument.
Sí, no, només diria una cosa, sí, no? Una cosa que a mi m'ha preocupat molt i em continua preocupant és la mort gairebé impune de tot tipus i de, fins i tot d'un ressò internacional suficient sobre la mort dels cristians que s'està portant a tot arreu.
Sí, però
perquè no ens n'adonem que quan maten un cristià i no hi ha una reacció suficient, etc., després pot ser jo el següent, eh? És a dir, que primer maten per l'adjectiu cristià, però després maten el que sigui amb un altre adjectiu. Amb això penso que la societat hauríem de ser molt més coherents, perquè si no, les víctimes seran de qualsevol altra orientació després.
I la comunitat internacional també és important que reconegui, s'estan fent gestions, ens consta, sí, sí, en aquest sentit, que reconegui que hi ha una persecució
específica.
Però el papa
específica. Ho ha dit, s'ha queixat fins i tot que és com si no es tingués en compte, com si, bé, com si s'amagués aquest tema.
Sí, 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 recordem que més d'una quarantena de cristians van morir assassinats, a més, separats, seleccionats entre un grup, sí, de gent a Kènia. Recordem els 21 coptes, i així podríem seguir, en diversos països on hi ha hagut persecució, bueno, demostra, en forma d'assassinat als cristians.
Demostra que el llibre, pues, que fa un any i alguna cosa, que va sortir del company de tertúlia, també Daniel Arasa,
sí,
doncs, a part de que estava molt ben documentat, pues és de rabiosa actualitat, i que, evidentment, perquè sortís el llibre no s'aturaven les matances. És a dir, ara el llibre el podia fer potser el doble de gruixut.
Sí, malauradament. Recordem que cada dos anys també ajuda l'Església Necessitada a publicar l'informe sobre la llibertat religiosa al món, i de vegades ens costa fins i tot de creure la xifra. Són molts milers els cristians que moren cada any de forma violenta, per ser cristians.
Però és que també és una cosa curiosa. És a dir, a mi em crida molt l'atenció que tothom parla de religió, parla de violència, parla de moltes coses, i la religió surt per tot arreu, però en la majoria de diaris no hi ha una secció especialitzada de religió, però amb gent molt preparada i competent sobre el tema. Això és una manca. És una manca molt grossa, perquè en el moment que tu no parles un tema, qualsevol pot parlar del tema amb menys fonament i et pot fer creure qualsevol cosa. Pensem que, per exemple, un dels temes interessants d'aquests jihadistes que convertits, els diuen, per exemple, no mireu la tele, etc. És a dir, no tingueu fonts d'informació que us puguin fer trontollar les vostres idees, eh?
Sí, sí,
sí. És un tema interessant.
I tant, no? Li agraeixo aquesta reflexió afegida.
Suposo que
molt interessant.
Suposo que qualsevol de nosaltres estem tips de trucar a mitjans de comunicació on tenim un amic que treballa i tal, i per dir-li, escolta, aquesta notícia que has publicat sobre religió no és... i donar-li i ratificar-li, no? Després no fan ni cas, però bé, almenys com a mínim deixar-li constància. I això és molt, molt lamentable, que no hi ha... La majoria de mitjans envien a cobrir, tal com envien els seus millors especialistes per qualsevol cosa, en religió és que ni tan sols el tenen, ni tan sols el valoren.
També hem reflexionat sobre la importància de garantir uns mínims coneixements sobre religió en el nostre sistema educatiu. Així podríem seguir, no?, parlant de la qüestió religiosa. Però bé, anem, com dèiem, a altres temes de l'actualitat del dia, una qüestió que no té res a veure amb el que hem parlat en els primers minuts avui de la tertúlia, és la compareixença, la declaració, millor dit, de l'expresident andalús José Antonio Griñán, per aquesta qüestió de la qual també es va parlant a onades, com és els suposats expedients de regulació d'ocupació falsos o fraudulents amb responsabilitats de càrrecs de la Junta d'Andalusia. Això ha provocat, doncs, una sacsejada política a Espanya, però no ha tingut, i així seguim la reflexió, no ha tingut conseqüències electorals, perquè els socialistes han guanyat Andalusia amb certa
comoditat. I per què no ha tingut?
Per què
no
ha tingut? Bona pregunta.
Però jo tinc una certa resposta, una certa, perquè és molt difícil dir-ho tot amb una resposta, i és que penso que la societat i la gent en general no estem contra la corrupció. Tothom diu, sí, contra la corrupció. No és veritat. Estem contra la corrupció que no ens beneficia. perquè és evident que tot el tema dels CERES, etc., doncs hi ha una utilització corrupta dels diners, eh? Però, clar, com jo, d'alguna manera, això, doncs, beneficia la nostra societat i tal, jo no tinc per què votar en contra d'un altre
potser
partit, que no em garantirà tot això.
Vostè creu que molts andalusos han pensat, bé, com que encara que s'hagi violat la llei, molts conciutadans s'han beneficiat?
És a dir, la corrupció que beneficia els altres. Si això beneficia uns bancs, no sé què, uns tal o qual, doncs això, si a mi no em beneficia, contra aquests, perquè no em beneficia. Però si aquests que, sigui qui sigui, eh, aquests governen i resulta que no ho han fet massa bé, però m'han beneficiat i tal, per què no els he de votar? Perquè voto uns altres que potser em faran perdre aquests privilegis que tinc, encara que siguin el resultat d'una corrupció.
I amb els zeros fraudulents ha passat això, pensa vostè?
Bé, home, tu ho has dit també amb el tema de les eleccions, com és que han sortit un resultat de les eleccions. Doncs, però això seria extrapolable a totes les parts, a totes les persones i a tots els territoris. Perquè penso que és un tema antropològic, és a dir, que està contra la corrupció directament és de molta més categoria moral que està contra la corrupció que no em beneficia a mi. Sí, això és una altra qüestió.
Doncs bé.
És la pura veritat. És la pura veritat. Vull dir, de totes maneres, aviam, jo no vull fer comparacions amb uns als altres, però, home, no deixa ser curiós de qui ha passat pel jutjat a Andalusia i qui ha passat pel jutjat a Catalunya. Una cosa és declarar davant d'una comissió parlamentària i l'altra cosa és declarar ja realment davant d'un jutge, no? Davant d'un tribunal. Bé, no sé, jo em sembla que és molt deplorable i que realment la corrupció aquesta... Una cosa és que, bueno, que hi hagi una casta dominant, com un pilot que estavella un avió, doncs hi ha una casta dominant doncs que, bueno, que estavella doncs un país. Però l'altra cosa és que realment això hi hagin en sindicats, en partits d'esquerres... A mi em sembla realment molt trist, eh?
Bé, doncs, hi ha hagut, curiosament, també després de les eleccions, aquestes onades de declaracions d'alts càrrecs o exalts càrrecs de la Junta i de l'expresident Griñán, també declararà, em sembla que demà o un dels propers dies, el també expresident Manuel Chávez. Bé, de moment això és el que tenim. Hem de dir que Griñán s'ha defensat, ha negat qualsevol responsabilitat i també ha negat tenir coneixement d'aquestes pràctiques suposadament fraudulentes. Repassem un altre tema, si els sembla, comentant-lo també, si pot ser breument. El PP ha anunciat a través avui del ministre de Sanitat, Alfonso Alonso, un canvi legal perquè quedi clar, ha dit Alonso, que l'avortament no és un dret. Recordem que l'actual llei és liberalitzadora de l'avortament en les 14 primeres setmanes de gestació i el PP, que s'havia compromès a fer una reforma en la línia de l'anterior llei despenalitzadora, no ha complert aquesta reforma i ara diu Alonso que van per aquesta línia, per alguna matisació que digui que l'avortament no és un dret.
És d'agrair, perquè jo m'he cansat de dir davant d'aquests micròfonos quan la primera llei de l'avortament, doncs, que l'avortament no era una obligació. Per tant, vull dir, quan la gent gairebé deien que l'avortament era obligatori, dir-li, no, escolti, aviam, la llei...
Només faltaria que fos
la
obligatori.
La llei civil, evidentment els catòlics ho tenim molt clar, però la llei civil permet en uns casos determinats i tal, però ja em semblava que ens ho plantejaven com si fos obligatori.
Sí, en tot cas també depenia de la seva aplicació i vostè sap que la primera llei tampoc es va aplicar de forma estricta.
No l'aplaudeixo.
Va haver-hi un frau de llei, clar, no?
No l'aplaudeixo.
Era un colador, vaja.
I continuo repetint el que sempre repeteixo. Aquestes coses, millor no trobar-te-les.
Amb el tema aquest, clar, s'hauria de dir una mica també a veure què s'entén en realitat per dret. Perquè moltes vegades el que es parlava no es parlava tant d'un dret quant de despenalització, que són dos conceptes diferents.
Això és l'esperit de la primera llei a Espanya.
Sí, però el tema despenalització no significa que estàs fent una cosa probablement bona, però que no tindràs cap conseqüència penal per fer-ho.
Clar, o sigui, això no, és una no qüestió. Castigar la dona, sobretot.
D'entrada, que estàs fent, estàs reconeixent que, home, que allò no és una cosa agradable ni bona. Però que no vols carregar una penalització. Per exemple, abans, o per exemple amb el mateix Islam, el tema de l'adulteri estava penalitzat aquí.
Sí, sí.
Doncs està despenalitzat. Ara vol dir que tu tens dret a l'adulteri, què vol dir exactament? Una cosa és la possibilitat, una altra cosa és el dret. Són aspectes aquests que s'haurien de matisar. Hi ha una altra cosa que a mi em preocupa també molt, que és la utilització política del tema de l'avortament. És a dir, per què ara sí? I per què durant 3 anys no?
Clar.
Perquè ara se n'adonen que en l'actual configuració, després especialment de les eleccions a Andalusia i tal, doncs hi ha tota una sèrie de vots que se'ls pot anar més per la dreta o una certa extrema dreta, que diguin, doncs, aquí no, hem de controlar i hem de donar un altre missatge. És a dir, hauríem de veure exactament aquesta utilització que s'ha fet, perquè abans teníem por a perdre vots. I ara, potser, a través de... I no van fer res. I ara volen fer, potser, per no perdre'ls. Per tant, hi ha una conjuntura política, no interessa el tema. El tema s'utilitza en funció dels interessos electorals.
I que van prometre l'Oriol i el Moro, en respecte a l'avortament, com en respecte al terrorisme i respecte a altres temes, van prometre l'Oriol i el Moro a l'hora de fer el programa electoral. I ara estan un any de les eleccions, o menys, i, evidentment, se n'estan donant compte que la fuga de vots que tenen és impressionant, i aquests vots que dèieu d'extrema de dreta o d'un sector determinat, que tampoc és de dreta, ni d'un sector determinat de la societat, però hi ha gent, se li pot anar el vot per molts cantons, resulta que al no complir la llei de l'avortament hi haurà moltes famílies i molta gent que dirà, pues mira, senyors, a vostès no els torno a votar, abans em quedo a casa o abans voto el diable.
Ja, per exemple, Esperanza Aguirre va anar l'altre dia a la manifestació,
ostentosament,
que es veiés que estaven contra l'avortament i tal. Clar, per això deia ella, una de les coses que deia, que confiar-ho tot a l'economia és una qüestió, que és el que està fent una mica Rajoy, no? En canvi, potser han deixat tota la part que podien ser ideològica i d'aquests aspectes, que bueno, fins a quin punt només l'economia. També has de tenir unes idees. Una altra cosa és si les idees que tens són idees de pes i vàlides. Això és una altra qüestió.
Els proposo en els 4 minuts que ens queden, germà Lluís Serra i senyor Joan Pallarès, comentant, i que sigui també breument, com ens passa avui amb la majoria de les qüestions que analitzem, un encontre que ha tingut avui el papa Francesc amb representants de l'Església Armènia. I és que es compleix ara el centenari, trist centenari, del genocidi armeni. Ha rebut el sínode patriarcal de l'Església Armènia, el Sant Pare, amb ocasió de la commemoració que tindrà lloc aquest diumenge a la Basílica de Sant Pere. El papa ha dit que elevarem pregària pel sufragi cristià pels fills i filles d'aquest estimat poble que van ser víctimes ara fa 100 anys. I ha recordat, per cert, un dels seus predecessors, Benet XV, no Benet XVI, sinó Benet XV, que va intentar salvar aquests armenis del genocidi l'any 1915, per cert. No és que vulguem fer numerologia, però és molt important recordar, tot i que Turquia encara no ho reconeix, que va haver-hi un genocidi a Armènia.
És un precedent clar del que van fer després els nazis, i realment aquests joves turcs, doncs, es van dedicar a massacrar els armenis, però a massacrar literalment, amb unes escenes, amb unes coses, llegeixen uns textos que realment posen autènticament els pèls de punta, no? És increïble, des de juguesques entre els soldats, per aviam si una embarassada doncs, tenia un nen o una nena obrint-li la panxa, per exemple, a coses horroroses, més monstruoses que això, jo crec que no hi pot haver-hi absolutament res. Van patir molt els armenis són el gran poble oblidat, molt abans que els jueus es diurien de parlar del genocidi armeni, i realment, bé, doncs, els armenis no tenen els diners que tenen, evidentment, els jueus, evidentment no existeix un sionisme internacional, i per tant, doncs, els armenis s'han quedat fora de la pel·lícula, és a dir, no han tingut el seu èxodo, ni han tingut les seves pel·lícules, diguéssim, d'aquestes alliberadores i de propaganda, i per tant s'han quedat, doncs, allà tancadets, els pocs que han pogut resistir, els pocs que han pogut subsistir.
És un exemple també de persecució, ara que parlem de la persecució present
per tant,
contra els
per
cristians.
Per tant, és a dir, que cuidado, que hem de parlar molt del tema dels armenis, i sobretot és una bona ocasió, ara que fa aquests 100 anys, perquè això es va aprofitar de que Europa estava sumida en una guerra i en un desgast de trinxeres, i la gent estava només mirant cap al Marne, cap al Sarre, cap a Verdun, cap a aquestes grans batalles, i mentre aprofitaven els turcs per anar fent la guerra per sota. Sí. Evidentment, sortosament, va ser un dels grans perdedors l'imperi turc, que es va desfer, es va desmoronar, juntament amb l'imperi rus i altres imperis, amb aquella guerra.
Ens queden menys de 2 minuts.
El que diu el papa, hi ha una cosa molt interessant entre tot el que diu, no?, que no es pot deixar la memòria, perquè hi diu l'amor per la veritat i la justícia com a punt de partença. Perquè si tu no vols anar a la veritat, i la veritat és el que va passar tal com va passar, i la justícia és reconèixer els fets, a partir d'aquí és quan podràs guarir la ferida i buscar gestos de reconciliació i de pau.
Clar, no està proposant revenja contra els turcs, sinó
és que,
pau.
No, és que tu no pots perdonar o no pots guarir una ferida, cicatritzar-la, si realment no reconeixes els fets. No existeix, mentrestant la ferida supura. No. És a dir, s'ha d'anar la veritat i la justícia, i després anant amb un desig, efectivament, de reconciliació, però reconeixent els fets.
Recordem que Armènia, a nivell eclesial, està organitzada en una església patriarcal oriental, fidel a Roma, catòlica, de ritu oriental, i avui alguns dels seus representants s'han reunit amb el Sant Pare diumenge. I ara serà interessant visualitzar aquesta Eucaristia amb la participació del Papa en memòria de l'Església Armènia. Ho hem de deixar aquí, però avui ho fem des d'aquest record. No sé si el senyor Pallarès, jo ara no tinc aquí les dades, recorda quants es calcula que van morir d'armenis?
No
són molts centenars de milers,
no, segur. Però està parlant d'un milió d'armenis. Està parlant d'una barbaritat. Pràcticament va desaparèixer la meitat dels armenis que hi havia
l'any 1915.
La meitat de la població armènia va desaparèixer.
Ho deixem aquí, ara sí. Gràcies, Joan Pallarès.